Rematem ara el repàs a tota l'actualitat relacionada amb la pandèmia amb el professor de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, Daniel Pretalambra. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Que a més de ser professor, és membre del Comitè Científic Assessor de la Covid, que ahir al vespre va lliurar aquest document al govern amb els pros i els contres sobre el certificat Covid. Quins arguments dona aquest informe sobre el certificat Covid?
Bé, tal com dius, l'informe bàsicament resumeix les evidències disponibles i els arguments a favor i en contra del passaport Covid, no? I imposar aquesta mesura. Nosaltres hem fet una avaluació de com ha funcionat aquesta mesura durant l'onada Delta. Tenim poquetes dades de què passa amb aquest passaport durant l'arribada de l'onada Omicron, però hem presentat totes les dades de les que disposem perquè el govern pugui prendre la mesura que consideri convenient.
Per tant, hem d'entendre que, en base a aquestes poquetes dades que dius, és que ha servit de ben poc aquest certificat?
No, bàsicament, l'avaluació d'aquestes mesures de salut pública es basa típicament en dues formes d'estudis, no? Una és veure què passava abans, quina era la tendència en la pandèmia abans i després de la imposició d'una restricció, i l'altra seria comparar diferents territoris que han posat o no han imposat aquesta mesura. La primera que us explicava, de comparar abans i després, en el cas de Catalunya és que coincideix quasi exactament la imposició del passaport el 3 de desembre, si no recordo malament, amb l'arribada de l'onada Omicron, i per tant un increment de casos que supera la mesura, no? Per tant, és molt difícil fer-ne una avaluació. Si mirem les dades de països on s'havia posat el passaport Covid abans, com el Regne Unit o Dinamarca, sí que veiem un impacte bastant clar sobre l'increment de vacunació, reducció de casos i reducció d'ingressos hospitalaris, però clar, totes aquestes dades són de l'onada Delta, no de l'onada Omicron. Hi ha motius, diguéssim, teòrics per pensar que el passaport perd efectivitat amb l'arribada d'Omicron, perquè, com sabeu, Omicron té la capacitat de transmetre's més en gent vacunada comparat amb Delta, no? És a dir, la vacunació redueix una mica la transmissió, però no suficient com per estar tranquils i pensar que si estàs vacunat no li passaràs a ningú ni l'agafaràs tu si la variant primordial és Omicron.
Per tant, el certificat Covid, que com a mínim aquí a Catalunya passarà la història la propera mitjanit, com la majoria de restriccions, menys el tancament de l'oci nocturn, que continuen tancats. Han de seguir tancats els locals d'oci nocturn, les discoteques, els bars musicals?
Bé, l'ordre en el que es retiren les mesures l'ha de decidir el govern, crec jo. En tot cas, el que crec que és sensat és no retirar totes les mesures alhora, no? Perquè si no ens trobarem un altre cop en una situació en la que si rebotem no sabrem si és perquè hem tret una cosa o l'altra o si és perquè tenim aquesta variant sigilosa que esmentaves fa un segon. Per tant, jo crec que té tot el sentit del món retirant mesures una a una o en grups petits i anar avaluant com va la situació, no? Si la situació millora, m'imagino que podrà obrir-se l'oci nocturn en les properes setmanes.
Què més en sabeu d'aquesta variant sigilosa, que té un nom ben curiós, eh?
Sí, no, bàsicament es saben dues coses primordialment. La primera és que se'n diu sigilosa perquè és difícil de detectar com a Omicron, tot i que ho és, perquè sabeu que Omicron té aquesta característica de que li falta com un tros d'un gen, i això ens facilitava molt la seva identificació sense haver de genotipar tot el virus, diguéssim. Amb aquesta variant no té aquesta falta d'aquest gen i, per tant, podries confondre't amb una altra variant, per exemple, Delta. No és que sigui més difícil de detectar amb una PCR o amb un test d'antigen, sinó que simplement quan es genotipa o es mira el virus és més difícil de diferenciar de les altres variants. Això és una de les coses que sabem i per això es diu sigilosa. I l'altra és que sembla tenir un avantatge competitiu, una major transmissibilitat comparada amb l'Omicron, diguéssim, inicial. No és una variant que a dia d'avui ens preocupi moltíssim. Sí que sembla que pot ser una mica més transmissible i que pot mantindre la onada, per exemple, al Regne Unit, que ara estàvem baixant molt ràpid i hem fet un plató, i segurament això pot tindre alguna cosa a veure, però hem d'estar-hi vigilants.
Per tant, no hauria de fer que la corba de contagis torni a pujar?
El que veiem al Regne Unit és això. Més aviat estava baixant molt ràpid i ara com que s'ha frenat la baixada. A Dinamarca sí que no han arribat a veure un plató o una baixada encara, i i pot ser que en part sigui, tingui a veure amb aquesta variant. En tot cas, sembla que també el govern danès està retirant totes les mesures, igual que el Regne Unit, quasi alhora, i com et deia abans, això dificulta molt avaluar si hi ha un rebot ara, si es deu a la retirada de mesures o a la variant aquesta, no?
Uh-huh. Per tant, tot sembla indicar, Dani, que aquest hivern serà llarg. Si ens agafem aquella previsió que feia el conseller de Salut, el conseller Argimon, que cap a l'abril, és a dir, a la primavera, ja es deixaran de comptar els contagis i s'afluixarà una mica amb tot el control de la pandèmia, què ens hem d'imaginar? Que a partir de la primavera ja la cosa començarà a fer el tomb?
Jo crec que això és més un desig que una predicció, no? Perquè fer prediccions a 2 mesos vista és difícil, però jo sóc optimista de que el ritme que anem amb aquesta onada, diguéssim, amb Omicron o variants d'Omicron, com aquesta que en dieu, sigilosa ara, és difícil de pensar que ens tornem a trobar en una situació tan difícil com ens hem trobat abans. Jo crec que ens està costant sortir d'aquesta situació una mica més del que desitjàvem i esperàvem, perquè el virus ha mutat, perquè hi ha molta mobilitat internacional i perquè és fàcil que aquestes variants s'escampin molt ràpid, però jo sóc optimista que cap a la primavera hauríem d'estar en una situació molt millor que ara.
Vinga, doncs ens enganxem a aquest optimisme. Daniel Prieto Lambra, moltíssimes gràcies. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.